Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern de la Generalitat mobilitzarà 1.500 milions d'euros per fer front als aranzels del 20% que els Estats Units començarà a aplicar el dimecres a les exportacions catalanes. El pla inclou ajudes, línies de crèdit i suport a empreses afectades especialment dels sectors químic, farmacèutic, agroalimentari i també metal·lúrgic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exposat quines són les mesures del pla que ha anomenat Responem i que tenen per objectiu protegir i enfortir el teixit empresarial, així com també rellançar l'empresa catalana al món.
El primer d'ells, ajuts i subvencions directes a fons perduts per enfortir la presència exterior per un import de 300 milions d'euros. El segon d'ell, préstecs i crèdits bàsicament canalitzats a través de l'Institut Català de Finances per donar suport a aquelles empreses que ho necessitin per un import de 900 milions d'euros. El tercer, fons d'inversió i capitalització per a aquelles empreses que necessitin enfortir o replantejar la seva estructura de capital per import de 150 milions d'euros. Per assessorar i acompanyar les empreses que vulguin obrir nous mercats o que tinguin la necessitat d'obrir nous mercats, 130 milions d'euros i, finalment, 20 milions d'euros per la promoció dels productes catalans dels sectors més afectats.
A la tarda, el govern es reunirà amb els grups parlamentaris per debatre sobre aquest pla que complementa, volíem dir, les mesures de l'estatal de 14.100 milions que va anunciar ja Pedro Sánchez i també les iniciatives de la Unió Europea. I nova jornada complicada en la mobilitat ferroviària. Els trens de les línies R1, RGU, R2, R2 Nord i R11 circulen fora de l'horari habitual, tot i que ja s'ha retirat, volíem dir, un tren avariat a l'estació de Clot que provocava algunes aturades. A l'R3 es mantenen també retards de més de 40 minuts a causa d'una altra incidència ja resolta també. I també l'R4 hi ha encara retards per una altra incidència resolta en la infraestructura a l'alçada de Sant Vicenç de Caldés. I els Mossos d'Esquadra busquen dos homes per agredir sexualment i apunyalar una dona de 44 anys a Osona. La víctima va ser trobada aquest cap de setmana per un conductor després de ser atacada pels agressors que la van ferir a la cama amb una arma blanca i després la van forçar a fer una fel·lació. Tot i que es va realitzar una recerca a la zona, no van poder detenir els implicats. La dona va ratificar la denúncia i va proporcionar una descripció parcial dels sospitosos. La investigació continua encara oberta. I aquesta setmana, 166.000 alumnes de sisè de primària i quart de l'ESO realitzen les proves d'avaluació de competències bàsiques. Les proves que es realitzaran fins aquest dimecres avaluen competències en llengües, matemàtiques i ciències. Els resultats de caràcter diagnòstic no afecten en aquest cas l'avaluació final ni tampoc la promoció de l'alumnat, però ajuden els centres a identificar punts forts i febles.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 7 d'abril de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 7 d'abril, en un cap de setmana sense Lliga F i amb tots els equips catalans de la primera masculina i també de la primera federació masculina jugant divendres i dissabte, avui ens centrarem a la jornada d'ahir a la segona federació masculina en què l'Europa és més líder del grup 3 després de guanyar 2-1 al Sabadell, patint, això sí, el Nou Sardenya, però al cap i a la fi guanyant i ara sumant 3 punts més que el perseguidor, el Sant Andreu, que no va passar de l'empat al camp de la Penya Deportiva i també que l'Atlètic Balears, que va superar l'Espanyol B, el Sabadell es manté, això sí, en places de play-off. En parlem tot seguit i repassem també la jornada a la tercera federació, en què ja tenim el campió del grup 5, el Reus Redis, que ja és matemàticament equip de segona federació, i també parlem de bàsquet, evidentment, i d'un nou clàssic que perd el Barça, en aquest cas al Palau, de 2, en un altre final ajustat contra el Real Madrid, un clàssic d'ACB abans de la jornada decisiva, l'última de l'Eurolliga masculina. Futbol, bàsquet, però també hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, l'Atlètic de Madrid retalla un parell de punts al Barça i es reenganxa la lluita pel títol de Lliga.
Els matalassers van superar ahir per 1-2 al Sevilla del català García Pimienta, amb remuntada inclosa. Es queden tercers a 7 punts del Barça i a 3 del Madrid, que recordem que va perdre dissabte el Bernabéu 1-2 contra el València.
L'equip de Hansi Flick, que després de l'empat de dissabte també contra el Betis, amb 4 punts de marge sobre els blancs i una jornada menys per disputar-se, ja pensa en els quarts de final de la Champions.
Dimecres jugarà Montjuïc l'anada d'aquesta eliminatòria contra el Borussia Dortmund, que acabarà de decidir la setmana vinent a Alemanya. El Madrid jugarà demà mateix a Londres, al camp d'un Arsenal que ve de punxar a la Premier després de l'empat de dissabte al camp de l'Everton.
Tornant a la Lliga masculina, Girona i Espanyol estaran molt pendents avui del partit que tanca la jornada entre Leganés i Osasuna.
El conjunt madrileny marca ara mateix la zona d'ascens amb 5 punts més que l'Espanyol, que té el partit a Villarreal encara pendent, i 7 menys que el Girona, que ja fa 9 jornades que no guanya.
A la Lliga F, recordem, no hi ha hagut jornada aquest cap de setmana. A la primera federació masculina, derrotes dels dos catalans.
El Nàstic va caure dissabte després de 6 jornades sense fer-ho i ara és tercer, a 2 punts de la Pontferradina i a 10 del líder, la Cultural Leonesa. El Barça Atlètic tanca la jornada penúltima, 8 punts de la permanència, a falta d'un mes, 7 jornades per al final.
A la segona federació masculina, ho dèiem ara, l'Europa fa un pas més cap a l'ascens.
Els escapolats van superar el Sabadell per 2-1, amb doblet del Pichichi Jordi Cano, i ja tenen 3 punts sobre el Sant Andreu i Atlètic Balears, quan queden 4 jornades per acabar la Lliga. El capital Escano va rebre ahir un homenatge càlid, emotiu, pels 500 partits amb la samarreta escapolada, en un partit que es va poder seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. El Sant Andreu es va deixar 2 punts a Eivissa en empatar a 2 amb un penal en contra en temps afegit. Espanyol B i Sabadell continuen en play-offs, tot i perdre els seus partits. El Terrassa ha situat només 2 punts dels Arraquilats en vèncer 1-0 a un Cornellà que queda a 9 punts de la salvació i a 8 del play-out, quan només en queden 12 en joc. El Lleida agafa aire amb el primer triomf en 6 jornades, 0-1 al camp del Badona Futur descendit la setmana passada. I l'Olot se situa en places de permanència gràcies al tercer triomf seguit, 0-1 a Mallorca. Bé.
I qui ja és equip de segona federació i ja ha aconseguit l'ascens i la Lliga és el Reus Redis.
Els roig i negres van guanyar la Lliga a l'autocar després de vèncer 1-3 al camp del Sant Cristòbal i que el Girona B perdés 1-2 amb el Cerdanyola en un partit que es va endarrerir per la lesió de l'àrbitre principal. És el tercer ascens en 4 anys dels reusencs, que l'any vinent jugaran també a la Copa del Rei. D'altra banda, el Badalona va guanyar el Prat per 0-1 i entra en zona de play-off, on també hi ha el Girona B, que és segon, l'Atlètic Lleida i el Paralada. El descens l'ocuparien ara mateix Vilassar de Mar, Sabadell B i Prat.
En bàsquet, el Barça torna a perdre un clàssic en final ajustat.
L'equip blaugrana, només 9 jugadors sèniors, va competir amb el líder de l'ACB i va tenir a tocar la victòria. Al final, però, els detalls van caure a favor dels blancs, que van guanyar 79-81, per cert, jugant davant el Real Madrid, que no ho hem dit. El bàsquet Girona va perdre també ahir a la pista del Baskonia, 92-76, però manté les 3 victòries de marge sobre el descens. I el Baxi Manresa va trencar amb la ratxa de 3 derrotes en superar 95-83 el Saragossa per refermar-se en places de play-off. Dissabte van guanyar la Penya, que continua a 6ena, i el Lleida, que ja té 4 triomfs de marge respecte al descens.
I a la Lliga Femenina, l'Unis Girona és a només un triomf de jugar el curs que ve l'Eurolliga.
Les gironies van guanyar dissabte a la pista Leraski 86-95 i si guanyen un dels dos partits que queden s'assegurarien la primera plaça de la Lliga regular i la classificació automàtica per a la propera Eurolliga. Precisament a la pista de l'Encino la penya va tallar la mala ratxa i va sumar un important triomf 64-66 que referma les badalonines en places de playoff. El Caidi i la Seu ja salvat va perdre divendres a València.
En hoquei patins, Vic i Vilafranca consumen el descens a l'hoquei Lliga Plata masculina.
Un any després de tornar a l'hoquei Lliga, vigatans i vilafranquins perden en la categoria, quan queden encara 2 jornades per acabar la Lliga regular. El Vilafranca va perdre ahir 5-3 a la pista del Liceu i el Vic va caure dissabte 8-3 al Picat, que lluita per evitar el play-out de permanència amb Caldes, Voltregà i Sant Just. També ahir, el Reus es va assegurar la tercera plaça en guanyar 1-3 a Lleida, mentre que l'Igualada va golejar 5-2 al Noia, que jugarà la Final Four de la Champions, però que cau a la 7ª plaça a l'hoquei Lliga.
En futbol sala, el Barça se situa al líder a la primera de masculina, a falta de 5 jornades per acabar la fase regular.
Els blaugranes van aprofitar la derrota al Peñíscola i van guanyar ahir a una de les pistes més complicades de la categoria, la del vigent campió, el Cartagena, 2-3, amb gols de Mateus, Eric Martel i Pito. El Barça és líder amb un punt més que el Peñíscola. L'altre català de la categoria, l'Indústria Santa Coloma, va guanyar dissabte a casa. Segueix 8è, amb 3 punts de marge per jugar el play-off pel títol.
En waterpolo, avui es disputa un partit pendent de la divisió nord femenina.
Duel català entre el Club Natació Rubí, equip de la part baixa, que rep a Can Rosés el Club Natació Sant Andreu, semifinalista de la Champions i actual segon classificat. El partit pendent de la 20ª jornada començarà a 8:45 del vespre.
I un últim punt en motor, Toni Bou empata amb Jaime Busto en la primera prova del Mundial de Trial a l'aire lliure.
El pilot de Piera surt com a líder de Mundial després de la primera prova disputada a Màlaga, empatat amb el Basc. En la prova femenina, la garenca Berta Bellán va ser la gran dominadora de les dues curses de diumenge i amb 71 punts surt com a líder.
Dilluns 7 d'abril, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. En un cap de setmana sense competició a la Lliga F pels partits de seleccions, el combinat espanyol amb 7 catalanes i 9 jugadores del Barça i 2 del Llevant Badalona es torna a enfrontar demà a Portugal en la quarta jornada de la Nations League, la selecció espanyola que ja va guanyar a Portugal divendres i que demà rep el combinat lusità a Balaïdos a Vigo. Aquest mateix matí ha parlat la jugadora del Barça i també catalana, Clàudia Pina, una de les que es va perdre el Mundial en protesta per la situació a la federació i que ha tornat fa unes algunes convocatòries a la selecció, sent una de les màximes ja golejadores. Escoltem.
Ya lo he dicho alguna vez, me sentía con la fuerza de poder volver, sabía que habían cambiado grandes cosas, he hablado mucho con mis compañeras que ya lo estaban viviendo desde dentro y nada, muy feliz de poder estar aquí, de haberme asentado con las mejores y con ganas de seguir disfrutando e intentar ganar lo máximo posible.
Claudia Pina, que també ha parlat de la gran temporada que està fent sobretot el Barça.
Bueno, creo que al final también la continuidad en el campo hace tener a una jugadora más confianza y creo que es la mayor clave de todas para que una futbolista se sienta bien dentro del campo y pueda aportar el máximo siempre con la confianza al 100%.
Demà a les 7 de la tarda aquest Espanya-Portugal de la Nations League femenina. En categoria masculina, tots els equips catalans de la primera masculina i la primera federació també masculina van jugar divendres i dissabte. Ara repassem com queden les classificacions, però ens centrarem en el grup 3 de la segona federació. A la primera divisió masculina el Barça és una mica més líder, amb 4 punts més que el Madrid i 7 més que l'Atlètic de Madrid, que hi va guanyar el Sevilla. El Girona i l'Espanyol estaran molt pendents del partit que tanca avui la jornada entre Leganés i Osasuna. I els madrilenys que marquen ara mateix la zona de descens amb 5 punts menys que l'Espanyol, que té el partit encara pendent a Villarreal, i 7 menys que el Girona, que continua mirant cap avall amb preocupació. A falta de 8 jornades, ja en fa 9 que no guanya. I a la primera federació masculina, doble derrota de dissabte per als catalans. De fet, divendres a la del Barça Atlètic. El Nàstic és tercer a 2 punts del segon a la Ponferradina i a 10 del líder la Cultura Leonesa, amb 3 de marxa sobre el play-off, mentre que el Barça Atlètic és penúltim a 8 punts de la permanència, a falta de 7 jornades. L'Andorra, per cert, entra en play-off. Ara ja és 5è en aquesta primera federació masculina. I a la segona federació, l'Europa amplia l'avantatge al capdavant de la classificació després de l'endur-se al partit de la jornada, en què es va poder seguir ahir a l'Enjoc TV contra el Sabadell per 2-1. 2 gols de Jordi Cano. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Alberto González.
Contentíssim, no? Sabia que seria molt, molt complicat. Sabadell venia a poc dinàmica brutal i jo sabia que el partit nosaltres hem preparat, que era un partit de gran envergadura i jo crec que hem estat a l'alçada, no? de les circumstàncies. Jo crec que la nostra gent s'ha portat, no? fins al últim minut patint, però jo crec que aquesta victòria és de mèrit i jo crec que felicitar el jugador, no? que ha fet un partidàs. Bueno, ara ja no mirem més que nosaltres setmana a setmana, defensar el liderat, que queden 4 jornades, que són molt difícils perquè ja veiem al final els resultats que es donen són complicadíssims, però tant de bo, no? continuar aquesta dinàmica i nosaltres hem d'envessar nosaltres mateixos i mirar setmana a setmana com avui, no?
L'Europa, que té 3 punts més que el Sant Andreu, que va acabar empatant a 2 al camp de la Penya Deportiva, i també que l'Atlètic Balears, que va superar l'Espanyol bé per la mínima i suma els mateixos punts que els quadribarrats. El filial Perico es manté quart a 9 de l'Europa, mentre que el Sabadell, tot i la derrota, també segueix en zona de play-off, 5è amb un punt menys que l'Espanyol B i a 10 del líder l'Europa. Es reenganxa la lluita del play-off al Terrassa, que és desè, però només 2 punts al Sabadell, després de guanyar ahir a un Cornellà, que té la permanència molt complicada, a 9 punts, a falta de 12 per disputar-se, i que ja ha sortit de la zona de descens és l'Olot, que després de guanyar ahir per la mínima al camp del Cuel Mallorca B, deixa la plaça de play-out a 1 punt i a 9 del descens directe, que com dèiem marca el Cornellà. Escoltem el golejador del conjunt garrotxí ahir, Pedro del Campo.
Molt satisfets per aquesta victòria tan important contra un rival difícil. Crec que hem fet mèrits suficients per emportar-nos la victòria i això fa que sortim de les posicions de descens directe i de play-out i ens anima a continuar i encarar aquests últims 4 partits amb il·lusió, amb energia i focalitzats en quedar fora del descens. Ara ens ve un altre partit complicat contra l'Europa, però bé, suposo que jugar contra el líder ens donarà energia i ho donarem tot per guanyar i seguir aquesta bona dinàmica.
L'Olot, que ja depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. D'altra banda, enmig de l'embolic institucional, el Lleida va tornar a guanyar 0-1 a Premià contra un Badalona Futur que ja estava descendit. El conjunt lleidatà és 11è, 4 punts al play-off i a 4 del play-out. I qui ja és matemàticament equip de segona federació és el Reus Redis, que a falta de 5 jornades perquè acabi la Lliga, ja l'ha guanyada. El grup 5 de la tercera federació, els reusencs no van fallar en la visita al camp del Sant Cristòbal i van aprofitar també la derrota del Girona B contra el Cerdanyola per 1-2 per certificar el títol i l'ascens, com dèiem, que la plantilla ja va celebrar ahir mateix. La nova Ràdio de Reus, Laura Navarro.
La ciutat de Reus va viure una festa històrica aquest diumenge. El Reus Futbol Club Redis va aconseguir l'ascens a la segona RFF després de vèncer el Sant Cristóbal per 1-3 i aprofitar la derrota del Girona B davant del Cerdanyola. D'aquesta manera, el diumenge al vespre, la plaça Prim de Reus es va omplir de gom a gom amb aficionats que van sortir al carrer per celebrar-ho, on no van faltar les mostres de satisfacció, els càntics i les fotografies que requerien la situació. Després d'una hora llarga de celebració, l'equip es va desplaçar fins a un local d'oci nocturn per continuar la festa merescuda per aquest esperat ascens al futbol estatal. Escoltem Alberto Benito, Pepo Campanera, Josep Ramon Sardà i Xavi Jaime, alguns dels jugadors del Reus Futbol Club Redis.
Crec que molta gent de l'equip ha deixat oportunitats importants per estar aquí. Estem amb un núvol tots. Molt feliços.
Jo crec que a Reus està on mereix i jo crec que no té sostre, no?
Hem lluitat molt, hem entrenat molt, ens hem dedicat molt, hem entrenat molts dies, moltes hores aquí. Doncs agraïts a la gent.
El Reus Futbol Club Redis ha signat una temporada excel·lent amb 21 victòries, 5 empats i només 3 derrotes.
Gràcies, Laura. El Girona B amb 53 punts i l'Atlètic Lleida amb 49 sembla que jugaran la segona plaça, mentre que per tancar el play-off el mateix tenim el Badalona, amb 44 punts, i el Paral·la, amb 43, els mateixos que el Tona, que ja es quedaria fora. La Fundació Grama també està en la lluita amb 42 punts, mentre que queden amb 40 el Manresa i l'Europa B, que ahir en un altre partit retransmès per la xarxa, com el del primer equip, va superar el Mollerussa per 3 gols a 1. Escoltem l'entrenador del filial escapulat, Jonathan Ruiz.
Crec que el partit ha sigut una mica d'anades i tornades, no? Que al final era alguna cosa que nosaltres ens esperaven. Ells transitaven molt bé per dintre i nosaltres transitant som bons. Llavors hem intentat, no?, ser una mica més verticals de lo que normalment venim sent i al final hem tingut moltes ocasions allà pràcticament mà a mà contra el porter, que crec que podien haver ficat un parell de gols i per desgràcia el seu gol ha sigut una errada que, bueno, com hem tornat a treure els 3 punts aquí a casa, que era una assignatura pendent, resta una mica d'importància.
L'Europa B s'apropa molt a una permanència que el Mollerussa encara no té assegurada, que ara i ara mateix els Alba d'Urgell tenen 3 punts de marge sobre el descens, que marca el Vilassar, que va perdre ahir 0-2 amb un Hospi que es queda en zona de ningú, però que també somia en lluitar per al play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
Poc ho semblava fa unes setmanes, però l'Hospi torna a mirar el play-off. I ho fa després d'aconseguir 2 victòries consecutives, una ratxa que només havia estat capaç de fer una vegada en tota la temporada. Contra el Vilassar de Mar, ahir diumenge, la clau va ser l'efectivitat. L'Hospi no va generar grans ocasions, però les poques que va tenir van anar cap a dins. El primer marcat va ser Sergio Ayala, minut 41, amb una rematada cap a centrada de Canario. Al segon temps, Álvaro Rivero marcava el 0-2, pràcticament la seva primera acció del partit. I és que, com diu Jaume Delgado, entrenador de l'Hospi, els jugadors de recanvi sempre són claus.
Surten 11, però els més importants, i ara més amb 5 canvis, són els que estan a la banqueta. Jo crec que han de sortir igual perquè deixeixen partits, perquè al final 5 canvis canvies mig equip. Llavors jo crec que són igual d'importants o més, perquè al final normalment els partits els decideixen a les segones parts i ells són importants.
El 0-2 fa que l'Hospi sumi 39 punts i se situï només a 4 del play-off. I no menys important, fa que s'oblidi del mal son de pensar en un hipotètic descens. El conjunt riberenc ara té clar que ha de mirar cap amunt i la pròxima jornada pot ser clau. Els de Jaume Delgado reben el Manresa, rival directe, i a més hi ha molts enfrontaments entre els equips de la part alta. La jornada 30, de ben segur, aclarirà moltes incògnites.
Gràcies, Andrés. Vilassar de Mar, Sabadell B i Prat ocupen les places de descens amb Muntanyesa, Cerdanyola i Mollerussa, fins i tot Sant Cristóbal, en la lluita per evitar també els descensos no compensats. Finalment, a la Lliga Elite el Vic segueix primer, tot i haver empatat aquesta jornada, amb 2 punts més que el Vilanova i encara un partit pendent. Canvi de Let, Atlètic Sant Just, Vilafranca i Sant Mauro ocupen les places de promoció, mentre que a la zona baixa el Valls, la Pobla de Mafumet, el Palamós i el Lloret baixarien ara mateix a Primera Catalana. En bàsquet, el Barça va tornar a perdre un final igualat contra el Real Madrid. Ahir, en el 8è clàssic consecutiu que perden els blaugranes. Tot i les baixes, amb només 9 jugadors sènior, l'equip de Peñarroya va competir fins al final, però els petits detalls van acabar tornant a decantar la balança cap als blancs, amb un triple inversemblant de Sergi Llull, que va entrar amb sort, i amb un Tavares exhibint física a la pintura després de la desqualificació de Fall per part del Barça, amb dues tècniques. Escoltem l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya.
Bueno, s'ha d'analitzar el partit. Hi ha detalls que crec que hem de controlar millor com l'últim triple, per dir alguna cosa, del Musa al final del tercer quart, que hem de gastar la possessió perquè ells no tinguin opció de tirar, i ens costa un triple de Musa. Detalls d'aquests que en el moment quan passen no els dones la importància i després pues, tot sumen, no? Però estic molt content del partit que hem fet, de l'esperit que ha tingut l'equip. Estic content de com ens hem anat reinventant al llarg del partit amb les coses que ens anaven passant.
Un Peñarroya que també va dir la seva per la fugida del jove del planter d'Aimsar, que va marxar sense permís del club a jugar un torneig de joves promeses als Estats Units i es va sumar a les baixes del Barça, ja molt marmat per les lesions. Això en deia el tècnic agarenc.
Hay que tener ahí un poco de compromiso. Luego es un jugador que estaba jugando. A partir de aquí no entiendo quién lo asesora. Que se le dé más importancia o que le dé más importancia en este momento era jugar el torneo de chicos jóvenes que a jugar un partido como el de hoy o a jugar unos play-ins o unos play-offs de Euroliga o unos play-offs de ACB. Pues no lo entiendo. De ninguna de las maneras, sí me parece difícil de entender para mí y para cualquiera que ha estado con el chico trabajando para que el chico sea el gran jugador que es, pero que aún tiene que ser mucho mejor.
Veurem què acaba decidint el club amb Dame Sar i què acaba fent el mateix jugador, que segur que es perdrà com a mínim també el decisiu duel de divendres que ve en l'última jornada d'Eurolliga al Palau contra la Virtus de Bolonya, amb el Barça buscant entrar als play-off d'aquesta màxima competició europea. El Barça manté el cinquè lloc a la CB amb les opcions també de ser quart i per tant cap de sèrie als play-off. El Madrid és líder, recordem, i de la setmana que ve, després de l'última jornada d'Eurolliga, també jugarà a la pista del segon classificat, el Tenerife. La penya que va guanyar dissabte sisena amb els mateixos punts triomfs que el Barça, mentre que el Manresa es manté en play-off, vuitè, després de trobar-se ahir al migdia amb la victòria 95-83 al Congost contra el Saragossa. I a banda del Barça, l'altre català que ha perdut aquest cap de setmana ha estat el Bàsquet Girona, que no va tenir pràcticament opcions a la pista del Baskonia i va acabar caient 96-76. Això sí, els gironins mantenen les tres victòries de marxa sobre el descens, que continua ocupant Granada i Corunya, després de que tots per dos perdessin també. Girona FM, Pau Llafanyer.
Malgrat fer el més difícil, que és passar del 33-13 de l'inici del partit al 47-46, l'equip es va quedar sense benzina i amb pocs arguments ofensius, sobretot contra un rival duríssim en defensa que va col·locar una dotzena de taps i que va tenir en Sedekerskis amb 24 punts, Forrest amb 18 i Howard amb 13 les seves principals amenaces. L'entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, que lamentava la falta d'encert del seu equip.
Sí, claro, lógicamente es un equipo de Euroliga, ¿no? Todos sus jugadores son de mucha calidad, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero para ganar no solo es que no estén ellos, es que tú tienes que estar inspirado, ¿no? Si tus porcentajes en el tiro de dos son 13-39, es complicado. Mucho, repito, fruto de la meritoria defensa de Baskonia, sin duda.
Moncho també va explicar que té la sensació que la permanència no està lligada, tot i que els gironins mantenen el marge de 3 victòries amb el descens gràcies a la derrota del Granada.
I en hoquei patins, gràcies Pau, el Reus assegura la tercera plaça a la Lliga regular després de guanyar 1-3 al Lleida, en la reedició de la final de la Copa, que també es van endur els reusencs. El Liceo, que ja se sabia segon, va guanyar 5-3 al Vilafranca per certificar el descens matemàtic a l'hoquei Lliga Plata dels vilafranquins, a falta d'encara de dues jornades. I també resultats d'ahir, triomf del Calafell, 1-4 a la pista del Sant Just, a partir que va retransmetre la xarxa a l'Enjoc TV. Els penedesencs, que són cinquens, mentre que el Sant Just no s'acaba d'allunyar de les places de play-out, de permanència. I en el duel entre triomfadors europeus, el campió de la Europe Cup, l'Igualada, va superar ahir el Noia, semifinalista de la Champions, per 5-2. L'Igualada se situa quart, amb 4 punts més que el Noia, que acaba a la setena plaça amb Calafell i Lleida enmig. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Després de classificar-se dijous per a la Final Four de la Champions League, el Noia va pagar ahir el desgast i va caure per 5-2 amb l'Igualada en un duel clau per a les aspiracions d'ambdós equips per aconseguir la quarta posició i passar així als play-off com a cap de sèrie. Només començar, els sadorninencs es van avançar amb un matiner gol d'Ivan Morales aprofitant el power play, però Joel Roma posaria les taules al marcador abans d'encarar el camí cap als vestidors. A la represa, els roig i negres, molt castigats per les targetes i la manca d'encert, veurien com els arlequinats marxarien al marcador amb el 3-1. Un gol, però, de Xavi Costa a les acaballes posava emoció a un partit que s'acabaria sentenciant amb un doblet de Marc Roser a porteria buida. Carlos Cortijo, tècnic del Noia Freixenet.
Hoy ha sido un cúmulo de tarjetas y el partido ha estado ahí. Si analizamos un poco los goles como han sido, pues el partido ha estado totalmente ahí. Luego el equipo ha tenido raza y ha luchado hasta el último segundo, hemos dado no sé cuántos palos, lo hemos intentado de todas las maneras. No ha podido ser, pero sí me vi un poco decepcionado porque el partido creo que ha sido muy igualado y se ha decantado por aquí, por el no acierto nuestro y el acierto de ellos en bola parada.
Amb aquesta derrota ja manca tan sols de dues jornades pel final de la fase regular. El Noia és setè amb 36 punts i el play-off assegurat, tot i que no la posició, que podria oscil·lar entre la quarta i la vuitena plaça.
Gràcies, Eli. Abans d'acabar, en futbol sala, el Barça situa el líder a la primera divisió masculina. Falta de 5 jornades per acabar la fase regular. Els blaugranes van aprofitar la derrota del Peñíscola i van acabar guanyant ahir a una de les pistes més complicades de la categoria, la del vigent campió, el Cartagena, per 2-3, amb gols de Mateus, Eric Martel i Pito. Escoltem l'entrenador del Barça, Tino Pérez.
Yo creo que era un poco lo esperado, ¿no? Venir una pista como la de Jimbi aquí en Cartagena, que para mí me trae tantísimos recuerdos. Quiero felicitar porque ha estado, en un domingo por la mañana, ha estado casi llena. Felicitar al equipo contrario, que ha hecho también un gran partido, y sobre todo a nuestro equipo, que hemos sacado 3 puntos en una pista donde es muy difícil puntuar. Creo que el equipo ha estado genial, posiblemente algo mejor o con más diferencia en la primera parte, hemos dominado más, pero bueno, muy contento porque de principio a fin hemos hecho un partido bastante completo, tanto en defensa como en ataque.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Joan Miquel Fernández al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. So your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
There's a lady who's sure all that glitters.
Bon dia i bon dilluns, 7 d'abril de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 7 d'abril, amb el repàs, com sempre, de com ha anat la jornada per als equips catalans en futbol, sobretot el grup 3 de la segona federació masculina, l'Europa agafa 3 punts d'avantatge al capdavant de la classificació, a falta ja no de només 5 jornades per al final. També parlarem de bàsquet i d'un nou clàssic que cau de la banda blanca a favor del Madrid, que continua líder a la CB contra un combatiu Barça que segueix cinquè. Futbol, bàsquet, però també hoquei patins, futbol sala i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, l'Atlètic de Madrid retalla un parell de punts al Barça i es reenganxa en la lluita pel títol de Lliga.
Els matalassers van superar ahir per 1-2 al Sevilla del català García Pimienta, amb remuntada inclosa i gol en temps afegit de Lucas Barrios, i es queden tercers a 7 punts del Barça i a 3 del Madrid, que recordem va perdre 1-2 dissabte al Bernabéu davant del València.
L'equip de Hansi Flick, amb aquests 4 punts de marxa sobre els blancs i una jornada menys per disputar-se, ja pensa en els quarts de final de la Champions.
Dimecres es jugarà a Montjuïc l'anada d'aquesta eliminatòria contra el Borussia Dortmund, que acabarà de decidir la setmana que ve a Alemanya. El Madrid jugarà demà mateix a Londres, al camp d'un Arsenal, que ve de punxar la Premier. Bé, un empat dissabte al camp de l'Everton.
L'Arsenal que va empatar i que diu pràcticament adéu a la Lliga, i el Madrid que va perdre, recordem també dissabte. Tornant a la Lliga masculina, Girona i Espanyol estaran molt pendents avui del partit que tanca la jornada entre Leganés i Osasuna.
El conjunt madrileny marca ara mateix la zona de descens amb 5 punts menys que l'Espanyol, que té el partit a Villarreal encara pendent, i 7 menys que el Girona, que ja fa 9 jornades que no guanya.
I a la Lliga F, recordem, no hi ha hagut jornada cap setmana. Demà juga la selecció espanyola contra Portugal, partit de Nations League. A la primera federació masculina, derrotes d'aquest cap setmana dels dos catalans.
El Nàstic va caure dissabte després de 6 jornades sense fer-ho, 3-2 al camp del Sestao River, i es queda a 2 punts de la Ponferradina, que és segon, i a 10 el líder, la Cultural Leonesa. El Barça Atlètic tanca la jornada penúltima, 8 punts de la permanència, a falta només 7 jornades per al final.
A la setmana que ve, recordem, el Barça Atlètic juga precisament contra el Sestao River, també equip que està lluitant a aquests llocs de descens. A la segona federació masculina, l'Europa fa un pas més cap a l'ascens.
Doncs així és, Martí, perquè els escapulats van superar el Sabadell per 2-1 amb doblet del Pichichi, Jordi Cano, i ja tenen 3 punts d'avantatge sobre Sant Andreu i Atlètic Balears quan queden 4 jornades per acabar la Lliga. El capità Alex Cano va rebre ahir un homenatge pels 500 partits amb la samarreta escapulada, en un partit que es va poder seguir, veure i viure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El Sant Andreu es va deixar 2 punts a Eivissa en empatar a 2 amb un penal en contra en temps afegit. Espanyol B i Sabadell continuen en play-off, tot i perdre els seus partits. El Terrassa se situa només 2 punts dels arlequinats. En vèncer, volíem dir 1-0 a un Cornellà que queda a 9 punts de la salvació i a 8 del play-out, quan només en queden 12 en joc. El Lleida agafa aire amb el primer triomf en 6 jornades, 0-1 al camp del Badalona Futur, descendit la setmana passada, i l'Olot se situa en places de permanència gràcies al triomf seguit, el tercer triomf seguit, volíem dir, per 0-1 al camp del Mallorca B.
I qui ja és equip d'aquesta segona federació és el Reus Redis.
Els roig i negres van guanyar la Lliga d'Autocar, podríem dir, perquè van vèncer 1-3 al camp del Sant Cristóbal, de l'equip agarenc parroquial, i el Girona B va perdre 1-2 amb el Cerdanyola en un partit que es va endarrerir per la lesió de l'àrbitre principal. És el tercer ascens en 4 anys dels reusencs, que l'any vinent jugaran també Copa del Rei. D'altra banda, el Badalona va guanyar el Prat 0-1 i entra en zona de play-off, on també hi ha Girona B, que és segon, Atlètic Lleida i Peralada. El descens l'ocuparien ara mateix Vilassar de Mar, Sabadell B i Prat.
Tot això depenent també dels descensos no compensats, recordem, depenent si baixa, per exemple, el Cornellà, ara mateix, com en dèiem, en llocs de descens. En bàsquet, el Barça torna a perdre un clàssic contra el Madrid en final ajustat.
L'equip blaugrana, amb només 9 jugadors sèniors, va competir al líder de l'ACB i va tenir a tocar la victòria. Al final, però, els detalls van caure a favor dels blancs, que van guanyar 79-81. El bàsquet Girona va perdre també ahir a la pista del Baskonia, 92-76, però manté les 3 victòries a marge Manresa sobre el descens. I el Baxi Manresa va trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives en superar 95-83 al Saragossa per reafirmar-se, en places de play-off. Dissabte van guanyar la penya, que continua sisena, i el Lleida ja té 4 triomfs de marge sobre el descens.
I a la Lliga Femenina, l'Unió Girona és només un triomf de jugar el curs que ve a l'Eurolliga.
Les gironines van guanyar dissabte a la pista de l'Araski 86-95, i si guanyen un dels dos partits que queden, s'assegurarien la primera plaça de la Lliga regular i la classificació automàtica per a la propera Eurolliga. Precisament, a la pista de l'Encino, la penya va tallar la mala ratxa i va sumar un important triomf ajustat, això sí, 64-66, que referma les badalonines en places de play-off. El Cadí la Seu, ja salvat, va perdre divendres a València.
En hoquei patins, Vic i Vilafranca consumen el descens tots dos de l'hoquei Lliga Plata masculina.
Un any després de tornar a l'hoquei Lliga, vigatans i vilafranquins perden la categoria quan queden encara dues jornades per acabar la Lliga regular. El Vilafranca va perdre 5-3 a la pista del Liceu ahir i el Vi va caure dissabte 8-3 al Picat, que lluita per evitar el play-out de permanència amb Caldes, Voltregà i Sant Just. També ahir el Reus es va assegurar la tercera plaça en guanyar 1-3 a Lleida, mentre que l'Igualada va golejar 5-2 al Noia, que jugarà a Final Four de la Champions, però que cau a la setena plaça a l'hoquei Lliga.
En futbol sala, el Barça se situa líder a la primera masculina. Falta encara de 5 jornades per acabar la fase regular.
Els blaugranes van aprofitar la derrota al Peñíscola i van guanyar ahir a una de les pistes més complicades de la categoria, la del vigent campió, el Cartagena, 2-3, amb gols de Mateus, Eric Martel i Pito. El Barça és líder amb un punt més que el Peñíscola. L'altre català de la categoria, l'Indústries, va guanyar dissabte a casa, Santa Coloma. Segueix 8è, amb 3 punts de marge per jugar el playoff pel títol.
En waterpolo, avui es disputa un partit pendent de la Divisió Nord femenina.
Duel català entre el Club Natació Rubí, equip de la part baixa, que rep a Can Rosés el Club Natació Sant Andreu, semifinalista de la Champions i actual segon classificat. El partit pendent de la 20a jornada començarà a 8:45 del vespre.
I un últim apunt en motor, Toni Bou empata amb Jaime Busto en la primera prova del Mundial de Trial a l'aire lliure.
El pilot de Piera surt com a líder del Mundial després de la primera prova disputada a Màlaga, empatat amb el Basc. En la prova femenina, la garenca Berta Bellán va ser la gran dominadora de les dues curses de diumenge i amb 71 punts surt com a líder. Ladies and gentlemen.
Dilluns 7 d'abril, 7 minuts passen de 2:45, comencem parlant de futbol. En un cap de setmana sense competició a la Lliga F pels partits de seleccions, el combinat espanyol, amb 7 catalanes i 9 jugadores del Barça i 2 de llevant Badalona, es torna a enfrontar demà a Portugal en la quarta jornada de la Nations League, la selecció espanyola que ja va guanyar a Portugal divendres i que demà rep, com dèiem, el combinat lusità a Balaïdos, a Vigo. Aquest mateix matí n'ha parlat la jugadora del Barça i catalana, Clàudia Pina, una de les que es va perdre el Mundial en protesta per la situació de la federació i que ha tornat ja fa algunes convocatòries, sent de fet ja una de les màximes golejadores.
Bueno, la primera vez que volví, al final eran como esos nervios del principio, pero al final conozco a casi todo el equipo desde hace muchísimos años, tengo muchas compañeras en el Barça, así que me siento como en casa, ningún tipo de problema, al revés, me siento muy cómoda, estoy muy, muy feliz de poder estar aquí y creo que se nos nota en el campo.
Una Clàudia Pina que també ha parlat de la gran temporada que està fent al Barça i doncs se sent més còmoda, si a la banda esquerra, on sol jugar amb el club, o a la dreta, on va jugar-hi, per exemple, divendres passat amb la selecció.
Me siento más cómoda en izquierda, al final estoy más acostumbrada en el club, siempre juego por la banda izquierda para poder irme por dentro y poder golpear, pero bueno, por derecha intento aportar centros o de otra manera diferente, ya que por dentro no me puedo ir tanto, ya que me queda a pierna izquierda, pero también me siento cómoda, el otro día me sentí bastante cómoda y donde toque jugar intentaré dar el máximo siempre.
Demà a les 7 aquest Espanya-Portugal de la Nations League, Espanya que va guanyar 2-4 divendres a passat a Portugal, amb gols precisament de Clàudia Pina, una altra catalana, Laia Alexandri, i la blaugrana Patri Guijarro. En categoria masculina, tots els equips catalans de la primera divisió masculina i la primera federació van jugar divendres i dissabte. Ara repassem com queden les classificacions, però ens centrarem, evidentment, avui en el grup 3 de la segona federació masculina. A la primera divisió, el Barça és una mica més líder, amb 4 punts més que el Madrid i 7 més que l'Atlètic de Madrid, que hi va guanyar el Sevilla. El Girona i l'Espanya Espanyol estaran molt pendents del partit que arranca avui la jornada entre Leganés i Osasuna. Els madrilenys que marquen ara mateix la zona de descens amb 5 punts menys que l'Espanyol, que té el partit encara pendent a Villarreal, i 7 menys que el Girona, que continua mirant cap avall amb preocupació. Falta de 8 jornades i ja en fa 9 que no guanya. I a la primera federació, de doble derrota de dissabte per als catalans. De fet, dissabte el Nàstic va perdre, en aquest cas, 3-2 contra el Sestao River. És a 2 punts del segon, la Ponferradina, i a 10 del líder, la Cultural Leonesa, mentre que el Barça Atlètic, que va caure divendres al camp del Celta B, és penúltim, a 8 punts de la permanència, falta de 7 jornades. L'Andorra, per cert, entra en places de play-off, és 5è en aquesta primera federació masculina. I a la segona federació, com dèiem, l'Europa amplia l'avantatge al camp de la classificació, després d'endur-se el partit de la jornada, que es va poder seguir ahir a l'Enjoc TV, contra el Sabadell, per 2-1. Escoltem el porter del Sabadell, ex de l'Europa, Gianni Cassaro.
Sabíem que competir aquí és molt complicat. La primera part potser no ha sigut tan bona, però com hem vist, hem estat a punt de fer l'empat fins al final, hem lluitat molt, hem tingut ocasions, sabíem que ells arribarien, tot i així les hem controlat bé, les brancines de l'Europa, i res a reprotxar. Òbviament, seguir treballant per millorar el que hem fet malament, que segur que hi ha coses, ho estudiarem, ho mirarem i ho treballarem. I a morta per aquests 4 partits que queden. El que parlem, òbviament, és de partit a partit. Ara pensar ja en el partit a casa, el treballarem, i el que hem de pensar és aconseguir els 3 propers punts, que és el més important.
El Sabadell, que tot i la derrota, segueix en zona de play-off, 5è, amb un punt menys que l'Espanyol B, i a 10 del líder, l'Europa, que ahir va aprofitar també per homenatjar, després del partit, el capità Àlex Cano, que ha superat els 500 partits amb la samarreta escapulada.
Moltíssimes gràcies per aquest detall que m'heu fet. M'omple d'orgull haver complert 500 partits amb la samarreta a l'Europa. Espero que siguin 500 més i que els gaudim tots plegats. Queden 4 jornades, anem líders, i la millor celebració possible serà si guanyem la Lliga i pugem a Primera Federació. Moltíssimes gràcies a tots, visca l'Europa.
A l'Escano, que evidentment és ambiciós. L'Europa, que ara té 3 punts més que el Sant Andreu, que va acabar empatant a 2 ahir al camp de la Penya Deportiva, i també que l'Atlètic Balears, que va superar l'Espanyol B per la mínima i suma els mateixos punts que els quadribarrats. Escoltem l'entrenador del Sant Andreu, Xavi Molist.
Bueno, dos equips que han intentat guanyar el partit, que tots dos necessitaven els punts. Dos equips que s'estan jugant moltíssim, un per la part alta, l'altre per la part baixa. Sobretot suma de 3, els dos. I al final, bueno, repartiment de punts, que ningú, segur que ningú es queda content. Almenys nosaltres segur que no, però bueno, al final nosaltres seguirem lluitant. Pròxima setmana a casa intentar guanyar per treure els 3 punts i apretar una mica més la zona de dalt. Però bueno, al final nosaltres hem intentat fer el millor possible, venir aquí intentar guanyar, que era el que necessitàvem, no ha pogut ser, i ara seguir treballant.
Això pel que fa a la part alta i la lluita per les places de promoció. Es reenganxa la lluita pel play-off al Terrassa, que és desè, però només 2 punts del Sabadell, després de guanyar ahir a un Cornellà que té la permanència ja molt complicada, a 9 punts, a falta de 12 jornades, de 12 punts, volíem dir, per disputar-se, de 4 jornades. Ens amplia la crònica des d'aquest Terrassa 1, Cornellà 0, des de la Ràdio Municipal Terrassa, en Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club presenta candidatura a la promoció d'ascens a falta de 4 jornades pel final. I és que els agarencs fa 2 setmanes tenien al cap salvar la categoria. Però tal com s'han posat les coses, l'equip de Víctor Bravo podrà lluitar fins al final per aquesta zona de privilegi. Amb un solitari gol d'Aitami, el joc no va ser el millor, però a l'estil Víctor Bravo, porteria 0 per segona setmana consecutiva i 4 gols a favor i cap en contra en les darreres 2 jornades. Un entrenador del Terrassa Futbol Club que destaca la capacitat del seu equip per reaccionar.
Creo que, bueno, siempre lo he dicho, que la puerta cero te da muchas posibilidades en esta categoría. Nosotros, bueno, queremos sobre todo, ya no que queden 4 partidos, queremos centrarnos en el partido del San Andreu, sacar algo positivo de allí, porque es un campo pues muy difícil, se están jugando la liga, pero bueno, vamos a entrenar bien, vamos a competir bien, estamos en una buena dinámica, tenemos un buen estado de ánimo y por qué no vamos a ir allí y competir y dar la sorpresa. Creo que la semana que viene hay muchos partidos difíciles para nuestros rivales. Pase lo que pase, pues bueno, se nos pondrán las cosas más fáciles, más cercanas o más difíciles. Però bueno, vamos a ir a competir allí y vamos a ver qué es lo que sucede.
Doncs el calendari que li resta al Terrassa serà el proper diumenge a les 6 de la tarda davant el Sant Andreu. Rebrà el Sabadell, el derbi, a l'Estadi Olímpic. Viatjarà fins al camp de l'Olot per tancar la temporada a casa davant l'Alzira.
Gràcies, Miqui. I qui ja ha sortit de la zona de descens és l'Olot, que després de guanyar i per la mínima al camp del CUE el Mallorca B, deixa la plaça de play-out a un punt i a nou al descens directe, que, com dèiem, marca el Cornellà. D'altra banda, enmig de l'embolic institucional, el Lleida va tornar a guanyar 0-1 a Premià contra un Badalona Futur, que, recordem, ja estava descendit matemàticament la setmana passada. El conjunt lleidatà és 11è a 4 punts de play-off i a 4 també de la plaça de play-out. I qui ja és matemàticament equip de segona federació és el Reus Redis, que falta de 5 jornades perquè acabi la Lliga, ja la guanyada. Els reusencs no van fallar en la visita al camp del Sant Cristòbal i van aprofitar també la derrota del Girona B contra el Cerdanyola per 1-2 per certificar aquest títol i l'ascens, per tant, directe a la segona federació, que la plantilla ja va celebrar ahir. Escoltem l'entrenador del Reus Redis, Marc Carrasco.
A nivell intern sempre hem tingut molt clar que la paraula ascens estava prohibida per nosaltres. La nostra paraula era el treball, era el dia a dia, era intentar disfrutar moltíssim de la setmana, del procés, d'entrenar, de com ens volíem entrenar per arribar preparats al partit, i en cap moment hem parlat de la meta final, sinó que hem parlat de petites metes que hem anat aconseguint a poc a poc. Aquesta setmana no ha estat diferent, sí que l'entorn i el context de Reus s'ha parlat molt d'aquesta possibilitat, però per nosaltres era un partit difícil, un escenari complicat.
A la primera que ho va aconseguir el Reus Redis, i també podem escoltar en declaracions a l'enjoc cap de setmana a un dels golejadors d'ahir, Ramon Folch, que va jugar en aquell Reus, recordem, de fa unes temporades a la segona divisió espanyola.
Bueno, la veritat que encara no tanco res, no? Crec que vaig venir aquí al club per ajudar i bueno, crec que encara estic en condicions de poder ajudar a créixer el club. Crec que ara doncs, hem fet un pas molt gran i a veure què passa en el futur.
Veurem què passa amb el futur, amb el Ramon Folch, però el Reus Redis, que, com dèiem, segur que serà equip de segona federació masculina la temporada que ve. El Girona B amb 53 punts i l'Atlètic Lleida amb 49, sembla que jugaran la segona plaça per jugar aquest play-off, mentre que per tancar el play-off ara mateix tenim el Badalona amb 44 punts, que ja és en places de play-off, també després de guanyar ahir, i el Peralada amb 43, els mateixos que el Tona, que ja es quedaria fora ara mateix d'aquesta zona de promoció. La Fundació Grama també està en la lluita amb 42 punts, mentre que queden amb 40 el Manresa, i l'Europa B, que ahir en un altre partit de transmès per la xarxa va superar per 3-1 el Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El Futbol Club Joventut Mollerussa va encaixar la segona derrota consecutiva i això el situa a només 3 punts del descens. Els del Pla d'Urgell van tenir les seves oportunitats. La primera del partit va ser seva al minut 6 amb una rematada que va anar desviada. Al minut 18 els de l'Europa B es van avançar al marcador, un gol que va despertar els del Pla d'Urgell per començar a atacar. A punt d'arribar al descans, els escapolats van augmentar l'avantatge amb un segon gol. En la segona part van tenir ocasions tots dos equips. Els visitants van marcar el seu únic gol al minut 66 del partit, però minuts més tard els de Barcelona van anotar per posar el 3-1 definitiu. L'entrenador del Mollerussa, Quico Parcerisas, va assegurar que el seu equip va entrar bé al partit, però el rival va pujar la seva intensitat i van acabar sent molt superiors. Ara els del Pla d'Urgell hauran de guanyar les últimes jornades per salvar-se. El primer partit per fer-ho serà el diumenge a les 12 a casa contra el Vilassar.
Gràcies, Karen. L'Europa B, que s'aprova molt a una permanència que el Mollerussa encara no té assegurada. Ara mateix els del Pla d'Urgell tenen 3 punts de marge sobre el descens, que marca el Vilassar, que va perdre ahir 0-2 amb l'Hospi, que ara queda en zona de ningú, tot i que també somia en lluitar pel play-off. Vilassar de Mar, Sabadell B i Prat ocupen les places de descens, amb la Muntanyesa, el Cerdanyola, el Mollerussa i fins i tot el Sant Cristòbal a la lluita per evitar també els descensos no compensats. Recordem que si baixa, per exemple, el Cornellà, hi haurà un altre equip català que haurà de baixar també a la Lliga Elit. En aquesta Lliga Elit, el Vic segueix primer, tot i haver empatat aquesta jornada, amb 2 punts més que el Vilanova i encara un partit pendent. Can Vidalet, Atlètic Sant Just, Vilafranca i Sant Mauro ocupen les places de promoció, mentre que a la zona baixa el Valls, el Poble de Fumet, el Palamós i el Lloret baixarien ara mateix a la primera catalana. El Palamós, que ahir va caure 2-0 al camp del Manlleu. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
El d'ahir era un més, un partit a cara o creu pel Palamós, i l'equip no va estar a l'altura de les circumstàncies perquè no va donar en cap moment la sensació de poder inquietar el Manlleu. Els osonencs, a més, van rematar el marcador amb un gol d'un palamosí, com és Richie Mercader. Dels 4 partits que l'enfrontaven consecutivament a rivals directes per la permanència, Valls, Lloret, Rapitenca i Manlleu, el Palamós n'ha perdut 3 i ara queda en una situació molt delicada. Segon per la cua i a 8 punts d'una salvació que en aquest moment marca la Unió Esportiva Figueres. 8 punts a recuperar quan al Degà li resten 18 en joc. Pel tècnic Fran García, que ocupa el 8 deixat per la dimissió de Joan Mármol, la situació és molt difícil, però mentre hi ha vida hi ha esperança.
Sabíem que era important puntuar avui. No direm que totes les opcions de salvació passaven per guanyar, però és cert que sumar era important. Però, bueno, els números encara diuen que la permanència és possible, més difícil, que abans de començar el partit, però bueno, nosaltres hem de seguir treballant i ho seguirem intentant, i fins que les matemàtiques diguin que no estem a Primera Catalana, seguirem intentant-ho.
El compromís més immediat del Palamós abans de l'aturada de la Setmana Santa fa por. L'equip s'enfrontarà aquest dissabte que ve al Vilanova, el segon classificat del grup.
En bàsquet, el Barça va tornar a perdre un final igualat contra el Real Madrid. Ahir, en el vuitè clàssic consecutiu que perden els blaugranes. Tot i les baixes, amb només 9 jugadors sènior, l'equip de Joan Peñarroya va competir fins al final, però els petits detalls van acabar tornant a decantar la balança cap als blancs, amb un triple inversemblant de Sergi Llull, que va entrar amb sort, també un altre de Musa, als instants finals, i amb un Tavares exhibint físic a la pintura després de la desqualificació de Fal per part del Barça en dues tècniques. Escoltem l'entrenador de blaugrana, Joan Peñarroya.
Fa mal perdre un altre partit, com han sigut els últims, amb situacions, pues, un partit a l'últim minut frec a frec i pues, estiren un triple a Sergi, que toca la part de darrere de l'anella, puja 5 metres i entra, aquests detalls, bueno, no els tenim de cara, però seguirem persistint i lluitant per tindre'ls de cara i ojalà que siguin partits de més transcendència que el d'avui. Evidentment no estem contents per la derrota, amb un palau fantàstic, però sí que estic content de la lluita i de com hem jugat i de com hem competit aquest partit.
Un Peñarroya que, en la roda de premsa posterior, també va dir la seva per la fugida del jove del planter Dame Sarr, que va marxar sense permís del club a jugar un torneig de les joves promeses als Estats Units i es va sumar, per tant, a les baixes del Barça, que ja està molt marmat per les lesions. Això en deia el tècnic agarenc.
La decisión mía es muy grande. Igual es porque soy un poco ya mayor, ¿eh? Pero lo que no entiendo es, por mucho prestigio que tenga el Nike Summit, primero, lo más importante es, tanto que hablamos cuando los chicos están aquí, ¿no? El sentimiento de pertinencia, primero, el estar agradecido a un club que desde los 15 años te está formando y te ha dado la posibilidad seguramente de que tengas unas ofertas muy importantes y de mucho dinero en verano. Yo creo que hay que tener un agradecimiento grande. Creo que lo tiene. Y luego hay que tener un compromiso con el equipo. El equipo que te ha dado la oportunidad de, saliendo de junior, para estar en un roster de un equipo de Euroliga, un equipo como el Barça. A veces, como todo muy deprisa ahora, con los chicos jóvenes y tal, no le damos valor a eso, ¿no? Y parece que sea fácil.
Veurem què decideix el club amb Dame Sarr i què acaba fent el mateix jugador, que segur que es perdrà, com a mínim també, el duel decisiu de divendres que ve, l'última jornada d'Eurolliga, al Palau contra la Virtus de Bolonya, amb el Barça buscant entrar als play-offs de la màxima competició europea. El Barça manté a l'ACB el cinquè lloc, a la classificació, i les opcions també de ser quart, i per tant ser cap de sèrie als play-offs. El Madrid és líder, recordem, i la setmana que ve, després de l'última jornada d'Eurolliga, jugarà a la pista del segon classificat, el Tenerife. La penya, que va guanyar dissabte, és sisena amb els mateixos triomfs que el Barça, mentre que el Manresa es manté en play-off, vuitè, després de retrobar-se ahir al migdia amb la victòria 95-83 al Congost contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador del conjunt bajenc, Diego Campo.
Cabría reflexionar si las expectativas con los medios económicos que tenemos estamos muy por encima, que es lo que opino yo. Pero bueno, claro, como crees expectativas, pues todo el mundo quiere mucho, pero a veces los equipos tienen momentos en los que pues no ganan. Pero en mi opinión, el equipo no ha dejado de jugar bien. Ha jugado bien, pero no ha sido suficiente para competir estos últimos días. Entonces, a nivel mental, jugadores esto les afecta y era importante. Pero debemos centrarnos en lo que llevo diciendo desde el mes de julio. La clave es que juguemos bien, que sepamos cuál es nuestra identidad y que no nos importa tanto el resultado ni la inmediatez.
El Manresa es manté vuitè en places de play-off i a banda del Barça, l'altre català que ha perdut aquest cap de setmana, també ho va fer ahir, és el bàsquet Girona, que no va tenir pràcticament opcions a la pista del Baskonia i va acabar caient 92-76. Això sí, els gironins mantenen les 3 victòries de marxa sobre el descens, que continuen ocupant Granada i Corunya després de que tots dos perdessin. El Gio Pogés ja té 4 triomfs de marxa sobre el descens després de guanyar dissabte al Breogán. I en hoquei patins, el Reus assegura la tercera plaça a la Lliga regular després de guanyar ahir 1-2 a Lleida en la reedició de la final de la Copa, que també es van endur els reusencs. El Liceo, que ja seria segon, va guanyar 5-3 al Vilafranca per certificar el descens matemàtic a l'hoquei Lliga Plata dels vilafranquins. A falta encara de dues jornades, també va baixar dissabte ja matemàticament al Vic. I també resultats d'ahir, triomf del Calafell, 1-4 a la pista del Sant Just. En el partit que va retransmetre la xarxa de l'Enjoc TV, els penedesencs són cinquens, mentre que el Sant Just no s'acaba d'allunyar de les places de play-out de permanència. Ràdio Vallvé, Toni Cancino.
Després de les desencertades actuacions del problema Calafell en les darreres jornades, la visita a Sant Just ha servit per retrobar-se amb la victòria, tot i les baixes que acumulava el conjunt del Baix Penedès. El Sant Just, que ha defensat molt bé tota la primera part, no ha pogut anar al vestidor amb l'empat a 0, ja que Sergi Folguera, a manca de 18 segons, obria el marcador amb un bonic gol. Sentim el primer golejador del partit.
Nosaltres no veníem amb la millor, potser, dinàmica i tenim un partit molt complicat perquè ens faltaven efectius molt importants per nosaltres. I bé, penso que hem fet un partit molt, molt seriós tot els 50 minuts. Està clar que el Sant Just ens ha apretat i ens ha ficat les coses complicades, però bueno, crec que l'actitud de l'equip ha sigut superbona tots els minuts del partit. Hem sabut gestionar el marcador i sobretot hem tret aquest caràcter que ens caracteritza i hem pogut treure tres punts importants per nosaltres i per tornar-nos a enganxar a la paranda de la classificació.
Tot i no fer el millor partit de la temporada, l'entrenador calafellenc Guillem Cabestany diu que el seu equip ha entès a la perfecció l'importància de la victòria.
Avui era un exercici de resistència, de sacrifici, d'esperit d'equip i realment l'equip ha respost en aquest sentit a la perfecció.
Ara, uns dies de descans per certificar la cinquena plaça amb els darrers dos partits del campionat regular. Lleidanet i Vic seran els rivals a batre.
Gràcies, Toni. I en el duel de triomfadors europeus, el campió de l'Europe Cup, l'Igualada, va superar ahir el Noia, el semifinalista de la Champions, per 5-2. L'Igualada se situa quart, amb 4 punts més que el Noia, que cau a la setena plaça amb Calafell i Lleida per mig. Escoltem a protagonistes el jugador de l'Igualada, Marc Roser.
Jo crec que el Noia és un equip que treballa molt bé en atac, fan blocs molt ben fets. I bueno, sí que hem patit una mica al principi, però hem seguit treballant i hem pogut aixecar-ho. I hem acabat guanyant amb un pavelló ple que fa goig i a seguir. Sí, sabíem que volíem ser-hi, volíem quedar quarts i cada cop estem més a prop, hem de seguir treballant. Però si seguim en aquesta línia, doncs jo crec que podem quedar quarts.
Encara quedaran un parell de jornades de fase regular d'aquesta hoquei lliga masculina amb aquestes posicions de play-off encara per definir. I abans d'acabar amb futbol sala, el Barça situa líder a la primera masculina. Falta de 5 jornades per acabar la fase regular, després de guanyar ahir 2-3 a la pista del vigent campió, el Cartagena, amb gols de Mateus, Eric Martel i Pito. Escoltem l'entrenador del Barça, Tino Pérez.
Bueno, he visto ese compromiso con querer hacer las cosas, con querer ser competitivo. Creo que en la segunda parte hemos estado bien, que nos hemos plantado varias veces delante del portero contrario. Creo que el equipo a cada metro ha intentado no regalar absolutamente nada y creo que bueno, pues ha hecho una labor también en colectivo y en ayudas importante. Yo espero que sea un poco un acicate y que nos dé un poco de tranquilidad, ¿no? Que quizás donde pueda estar más intranquilo sea más hacia el exterior. Pero bueno, yo creo que también de cara a la autoestima, a la confianza de nuestro equipo, bueno, creo que nos va a sentar muy bien.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Vaig badant, recullo les flors de cada instant, de cada moment, de cada detall. Veig passar la roda girant pel meu davant. Pregunta per mi, jo la vull seguir esquivant. Tants pardals que diuen que hi tinc aquí atrapats, no volen sortir, es queden al meu terrat. Vull somiar, destruïdes que hi menys que demà.
Bona tarda, és dilluns.